complementàries. Propostes per viure millor a Ràdio 4. Complementàries amb Soraya Rodríguez.
Hola, què tal? Bon diumenge. Comencem aquí una nova proposta, Ràdio 4, Complementàries. És un programa en el que portarem persones que ens ajudin a obrir possibilitats, a conèixer formes diferents de contemplar l'età amb tot el que implica, les relacions personals o laborals, el benestar físic i mental, inclús la vessant més espiritual de l'ésser humà. I un exemple de la proposta que us fem és el nostre primer convidat, amb el que fem tota una declaració d'intencions. Doctor Pere Gascón, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
El doctor Pere Gascón és oncòleg, director del Laboratori d'Oncologia Molecular i Translacional, consultor sènior del Departament d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. De fet, va ser el cap del servei fins al 2015. Es va formar als Estats Units, on va exercir durant 30 anys. Realment, el currículum és impressionant. Actualment és el director mèdic de la clínica Omega Z, a Barcelona, on compten amb la unitat d'oncologia integrativa. I en aquesta tasca concreta és on ens volem centrar i aturar. Doctor, què és l'oncologia integrativa?
Bé, m'agrada que em preguntis la cosa integrativa. Integrativa només vol dir que tot allò que la gent feia o que es prenia, entens, doncs s'ho pugui prendre com un complement als tractaments estàndards. És dir, si us en recordeu, fa temps es parlava d'alternativa. Això és una bogeria. Alternativa és totalment en contra. Després va passar a complementària, vol dir complements, complements nutritius, complements alimentaris, complements psicològics, etc. Però hi ha ara un concepte, que inclús està als Estats Units, que és integrar-ho tot. Complementària era com la segona divisió, no? I integratiu vol dir, no, tot ajuda, no? Que diríem que des de la perspectiva alopàtica, que és el que he fet tota la meva vida, seria els tractaments de suport. Hi ha unitats a tots els hospitals espanyols que han tractaments de suports. I no dic pal·liatius, però pal·liatius té una connotació terminal. Poden ser tractaments de suport, que poden ser nutricionals, poden ser exercici, que em comentarem, imagino, el que sí. Tu vens. Per tant, és integrar allò que la gent feia al marge dels metges, integrar-ho, i una cosa que vull dir de principi. Sí, és molt important que el malalt que pren coses, que el metge ho sàpiga. Això, com sortirà, m'imagino, al llarg d'aquesta entrevista, no és fàcil, perquè hi ha molts metges que no saben res, i al principi hipòcres diu, prima non noche, o sigui, abans de res no facis mal. Si jo no sé una cosa que pot tenir interaccions amb algú que vostè m'està prenent, no m'ho prengui. Clar, això és maco perquè segueix el jurament hipocràtic, però no està fent un benefici si això li pot ajudar al malalt.
Sí, perquè de quines altres teràpies estem parlant? Quins recursos, a més, s'ofereix dins d'una unitat d'oncologia integrativa?
Bé, això és un caixó de sastre. El meu amic, el doctor Bernosell, que és un neuròleg que ara fa moltes altres coses, ell ha comptabilitzat com 170 tipus de teràpies que entrarien dintre aquest caixó de sastre sobre integrativa. I això és part dels problemes que tenim. Per exemple, primer, no hi ha una documentació, una regulació, no? Segona, que igual es barreja unes tècniques, diríem, de psicologia amb unes tècniques de nutrició, com les tècniques de coses energètiques que ningú sap com funciona, és a dir, que es barreja tot, no? Es barreja les mans, la reflexologia, és a dir, això encara que aquestes dient són coses encara conegudes, però hi ha coses molt estranyes que hi ha molt poca evidència i es barreja tot. I a vegades, diuen, peguen justos per pecadors, no? A vegades hi ha gent que ha fet coses que no estan ni provades, saps, no? I han fet molt mal a la premsa a el que gent molt responsable està fent el dia a dia, no? Però no t'he contestat les coses, no? Jo he fet un capítol ara de les coses i no tinc 170, però hi haurien, ja t'ho he dit, hi ha la part, diríem, de tècniques antiestrès, perquè el càncer és estrès, com entrem més després, si vols. Després hi ha part de la nutrició, la dieta, després components nutricionals, des de vitamines, extractes de fongs, etc. Després hi hauria la part ara molt important de la biota del tub digestiu, que això ja és una part importantíssima que jo fa 30 anys ni la tocava. I ara els congressos americans, que jo vaig, no, bueno, i els europeus, que ara n'hi ha un europeu al final de mes, europeu, aquí a Barcelona, doncs ja és... forma part important, la importància del tub digestiu en les malalties, no? Això ho tinc ara molt hipertrofiat, i també l'exercici. Després hi ha totes les coses tècniques energètiques, no?, que moltes d'elles s'utilitzen amb els atletes d'alt rendiment, però quan ho apliques a malalties, com no hi ha molta documentació, doncs això és com màgia potàgia, però hi ha moltes coses que van molt bé, saps, no?
Perquè tot això sempre es fa sota supervisió mèdica, perquè hi ha alguna contraindicació, alguna incompatibilitat?
Això és molt important. Jo al clínic, als estudiants, si ens fa poc, si ens vaig deixar-ho de fer, farà un any o menys, jo donava 2 hores a 5è curs de tractament de suport i / medicina integrativa, no? I una de les coses molt importants, per exemple, és que tu no pots prendre antioxidants quan prens quimioteràpia, perquè s'ha vist que disminueix l'efecte de la quimioteràpia, d'acord? Segons les coses que tu pots prendre, doncs pot afectar-te, per exemple, el grapefruit, el pomelo, naranja, com es diu? Pomelo, en català no surt. Doncs afecta els isocroms del fetge. I llavors has d'anar en compte que seus pomelo pot afectar des de barbitúrics a medicines per a la coagulació o anticoagulació, etc. Per tant, i això és una cosa que la gent ho compra i no ho sap. Però sí que és important, et dic 2 exemples, el pomelo, perquè afecta el metabolisme del fetge, i sobretot els antioxidants no es poden prendre els dies de la quimioteràpia i potser 2 dies després quan la quimioteràpia ja ha sortit del cos.
Com va néixer aquesta unitat? Quina necessitat va detectar vostè en els pacients oncològics?
Bueno, aquesta unitat no l'he informat jo. Aquesta unitat, jo sempre he sigut alopàtic, entens, no? El que passa és que feia més cosetes, no? Que vaig aprendre dels meus malalts dels Estats Units. Em venien i em deien, vostè què pren? Sempre pregunto, prenc, no sé, melena de león. I això és què? Sona molt fort, és un fongs. I després, què pren vostè? Doncs prenc cartílago de tiburón. Ui, quina por, no? Saps? I em parla, bueno, coses d'aquestes. I després, uña de gato. I després, a l'època que jo vaig estar als Estats Units, era la crisi, una època del SIDA. I llavors, doncs, malalts anaven a Alemanya, a clíniques alemanes, a prendre extractes a plantes carnívores. I els malalts amb diners s'anaven a Alemanya per dir-se al riu. Per tant, jo he anat aprenent a mica aquestes coses, no? I moltes d'aquestes parts naturals, com el cartílago de tiburón, que se li donen unes propietats anticanceroses, perquè el tauró, la llegenda, de fet, del Carib, és que, i això és veritat, els pescadors saben, les seves cicatrius curen en minuts, una cosa espectacular, i no se li veuen tumors. Per tant, entre que és el rei dels mars, dels oceans, no? I que té aquestes propietats, sempre havien pensat que el tauró té alguna propietat, alguna proteïna que fa. I els cubans van demostrar que reduïa els càncers de pulmó. I els americans van dir, això no pot ser, que els cubans, que no tenen un duro, no?, que ens facin això. Llavors els americans van fer un estudi reglat i van veure que la reducció del tamany dels tumors de pulmó era degut que és tan un poderós antiinflamatori que reduïa la part del tumor que augmenta el volum degut a la inflamació, però que la cèl·lula la tocava. Llavors hi he anat aprenent. Contestant a la teva pregunta, això ho va formar el senyor Fradera, que és un senyor que, segons ell, el càncer tenia un càncer, ell públicament, de pròstata, se'l va curar amb tècniques de la medicina integrativa. Ell diu això, i llavors el senyor sempre m'ha dit a mi que la cosa més maca que ha fet de la seva vida és crear aquesta clínica. I llavors, doncs, clar, doncs, un dia em va cridar i jo dic, no, jo tinc molta feina, saps? No, has de vindre. Jo dic, no, tinc més feina, et puc prendre més feina, tu, no? Diu, va. Jo dic, mira, vindré a la clínica, però jo vindré com pugui, perquè viatjo molt. I vam començar així, mig en broma, i al final, doncs, hem establert que la unitat està creada, La unitat està creada. Jo l'hi he heredat, en certa manera.
Perquè què és el que necessita una persona que rep un diagnòstic de càncer a nivell emocional? És tot un cop. Vostè deu haver passat per això milers de vegades.
Sí, m'ha tocat a la família molt de prop recentment. Per tant, ho he viscut en primera persona. Mira, a una persona quan li diagnostiquen càncer, passen dues coses. Primer, per primera vegada a la vida, a més que tingui 90 anys, no? Té un senyor que el veig tractar i diu, quant temps en queda? 2 anys? I es va saltar, es va abraçar la dona i diu, m'han durat 2 anys de previ, em pensava que moriria, no? Però si no tens 90 anys... I llavors és primer la vulnerabilitat. Per primera vegada a la teva vida penses que em puc morir, això és molt seriós. I penses que tu no et moriràs, però dius, escolta, la gent en càncer encara es mor, i molts, no? Per tant, la vulnerabilitat. Després estan despistadíssims. No saben què fer, no saben on anar. Després entra la família, els veïns. Escolta, vés a aquell metge, vés a aquella institució, vés allí, vés allà, que el càncer de mama són 4 tipus de càncer de mama. Escolta, que la meva cosina li va tractar a tal metge o a tal lloc i l'han curat. Ah, sí, de manera allí. No, és que quin tipus de càncer de mama tenies? Tenies gangues positius? Era aquest tipus o l'altre o l'altre? Perquè hi ha càncer de mama que quasi necessiten tractament i altres necessiten tractament molt, molt agressiu. Per tant, hem d'anar molt en compte. Primer, sentir la vulnerabilitat, em puc morir. Segona, la pèrdua totalment d'orientació. Necessita gent que els orienti. Què haig de fer? Quins primers passos? Què haig de fer a partir d'ara? Hi ha alguns centres, però clar, com ens falta gent, ens falta infermeres i assistents, etc. El més maco seria, fan el diagnosi i el mateix dia del diagnosi o l'endemà vingui vostè i li, a partir d'ara a vostè li passarà això, li farem aquest test, li veurà aquest doctor, li farem aquestes proves, li farem això i què li pot passar? Això, això, això. Si que es trobi amb un cordó umbilical, ho entès, no? I fem esforços tremendos, perquè haig de dir que els centres universitaris, a més de Catalunya, que són els que més conec, es fa un esforç i els meus companys de professió, infermeres, professional sanitari, realment treballen dia i nit per solucionar aquelles deficiències de personal, fonamentalment. I ho cobrim d'una manera que era bé, no? Però s'hauria de fer una manera més reglada, però fonamentalment el malalt està despistadíssim. Necessita orientació, perquè hi ha una cosa molt, molt fumuda, de fet, amb el, és la incertidumbre, que es diu, no? És a dir, la gent, quan sap que li toca, pren decisions, però no saber què em passarà, aquella cosa, aquella zona grisa de la vida, o de què em passarà, això et dona una angoixa brutal, i et dona molta ansietat.
I la por, no?
La por, no, la por. Clar. La por és el primer. Bueno, jo tinc un cas, m'ha tocat molt a prop, em deia, tinc por.
Clar. I de fet vostè explica i ha demostrat científicament com un estat emocional determinat afecta el desenvolupament del càncer. És una de les seves línies d'investigació que han seguit molts altres investigadors en tot el món. Exactament a quines conclusions va arribar?
Bueno, a veure si m'entens. Quan el càncer és un procés inflamatori i quan estem estressats d'una manera crònica, un estrès crònic, ha hagut el cos, els 2 dies, una dutxa, una cerveseta i s'ha tenerat, no? Vale? Però el crònic, aquell dolent, una mort, un divorci, etc., bla, 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 aquell que acomiaden del treball quan tens 55 anys, això és brutal, no? Això s'ha vist ara que aquest estrès, hi ha substàncies que es lliberen pel cervell i són inflamatòries. I a molts centres dels Estats Units ja es fa, hi ha com, jo en conec, atendiria d'avui de cop, no? Però n'hi ha com unes 10 inflamatòries. Llavors, s'ha vist que dones amb càncer de mama que un mes han fet ioga i l'altra meitat de les dones no han fet res, i vingui dintre 2 setmanes, les que han fet ioga, aquestes substàncies que es fan amb una analítica, les de demanar, doncs baixen a la normalitat. Podem dir que tècniques antiestrès són fonamentals per rebaixar l'estrès, i rebaixant l'estrès rebaixem les substàncies inflamatòries que donen menjar al càncer.